Catalunya Informació. Bon dia, és la una. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que la literatura catalana i la castellana no seran optatives i mantindran el seu pes als cursos de batxillerat. Ho considera una línia vermella davant els plans del Ministeri d'Educació que ho plantejava, tot i que la consellera assegura que el govern espanyol és receptiu a la proposta catalana. La integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al 112 es va començar a tractar durant els governs dels presidents Puigdemont, Torra i Aragonès. Ho publica el diari Ara, que ha accedit a les actes de les reunions de la Junta de Seguretat. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, aquesta integració s'emmarcava només dins de les competències dels dos cossos policials estatals. L'Audiència de Barcelona arxiva la nova peça que el jutge va obrir per la suposada ingerència russa en el procés i insta el Suprem a arxivar les investigacions per alta traïció contra l'expresident Puigdemont. La sala considera que el jutge instructor ha fet frau de llei perquè va crear una nova peça d'investigació quan l'audiència ja li havia dit que no hi havia delicte. Segueix la declaració judicial de l'exassessor del ministre Ábalos, Koldo García, al Tribunal Suprem, on compareix des de les 10. Avui és el primer dia en què s'està explicant davant del jutge després que, en anteriors ocasions, es va negar a declarar. Rússia promet venjança per l'assassinat del general rus responsable de la defensa radiològica, química i biològica. L'han matat amb explosius col·locats en un patinet elèctric a Moscou, en una acció atribuïda als serveis de seguretat d'Ucraïna. L'Agència de l'ONU per als Refugiats calcula que al voltant d'un milió de refugiats sirians, dels gairebé 7 milions que van fugir en 13 anys de guerra, podrien tornar al seu país en la primera meitat del 2025, després del canvi de règim. La Unió Europea anuncia 1.000 milions d'euros per ajudar al retorn dels refugiats. Brussel·les obre una investigació contra TikTok per sospites d'ingerència russa en les eleccions presidencials de Romania. La Comissió Europea hi veu indicis suficients. El procés electoral va quedar suspès pel Suprem romanès. Edmundo González recull el Premi Sàharov al Parlament Europeu. És la segona vegada que l'oposició veneçolana aconsegueix el guardó. L'actriu madrilenya Marisa Paredes ha mort avui als 78 anys. Va presidir l'Acadèmia del Cinema i va guanyar el Goya d'Honor l'any 2018. Entre les seves pel·lícules més recordades hi ha Todo sobre mi madre, Hable con ella, La flor de mi secreto o Tacones lejanos. Els esports.
Lamine Yamal participa per videoconferència a la gala Golden Boy, que l'acredita com a millor jugador jove de l'any. El blaugrana ha agraït aquesta distinció, ha parlat de la lesió que té el turmell dret i ha afegit que el seu futur passa per seguir jugant al Barça. Mentrestant, el guardó Golden Girl ha estat també per un altre blaugrana, Vicky López. El Barça de bàsquet torna a tenir aquest vespre partit de l'Eurolliga. Els blaugranes reben el Palau Blaugrana al Fenerbahçe de Saras Jasikevičius. També té partit avui de la Lliga Sobal d'handbol el Barça, que visita la pista del Villa de Aranda.
I el temps, núvols prims que enterboliran lleugerament el cel aquesta tarda. A banda, la boira avui mantindrà l'ambient gèlid a ponent, amb una temperatura entre el 0 i els 5 graus positius. Fora d'aquests indrets, la temperatura serà una mica més alta. És la 1 i 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs haurem de començar aquest Catalunya al dia amb l'última hora, que ara explicàvem en titulars aquestes consideracions que acaba de fer la consellera d'Educació sobre el fet que fossin optatives o no la literatura catalana i la castellana. Doncs la consellera ha dit que sí, que tant la literatura catalana com la castellana no seran optatives i que mantindran el seu pes als cursos de batxillerat. De seguida doncs escoltarem en aquesta compareixença que fa una estona heu pogut seguir en directe aquí a Catalunya Informació. L'acord sobre la integració integració de la policia espanyola i la Guàrdia Civil al servei d'emergències del 112, pactat a l'última reunió de la Junta de Seguretat, s'està convertint en una patata calenta que govern i oposició es van passant per no cremar-se. Els partits independentistes van posar el crit al cel assegurant que el govern Illa volia espanyolitzar el 112 i avui el diari Ara ha publicat, i nosaltres hem pogut confirmar, que en aquesta col·laboració en les emergències ja s'hi estava treballant des d'abans del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 amb els governs de Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès. Ja fa dies que estem seguint també l'evolució dels virus respiratoris. Estem en una forta pujada ara mateix, en la fase inicial del que es considera epidèmia de grip, i els metges adverteixen que els pròxims dies el ritme serà més alt, coincidint amb la setmana de Nadal. Precisament avui, aquest migdia, el president de la Generalitat inaugura el nou Hospital Evangèlic de Barcelona, hospital concertat situat al districte del 22 arroba i que donarà servei als districtes de Sant Martí i Ciutat Vella. Us explicarem que Catalunya ha perdut una setmana d'hivern estricta en 10 anys. 8 dies menys en què els termòmetres estan a 0 graus o per sota, segons els científics de Climate Central, especialitzats en canvi climàtic, que de fet han estudiat tota Europa. Si posem el focus a les quatre capitals, a Lleida hi ha 11 dies menys d'hivern estricte, a Barcelona 9, 8 a Girona i a Tarragona 5 dies menys, segons dades del Meteocat. Passarem per Lleida, on una iniciativa d'una cooperativa de les Garrigues proposa instal·lar plaques solars en 3 esglésies de la capital del Segrià i que una part d'aquesta energia es destini a immobles de famílies vulnerables, i el Bisbat hi està d'acord. I també som a Tarragona, on avui s'estrena el nou intercanviador d'autobusos urbans. Està situat just al costat de l'estació d'autobusos interurbans, un indret que ha de descongestionar els carrers més pròxims i facilitar especialment l'intercanvi de línies als usuaris d'aquest transport. El Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
Doncs, com us dèiem, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que la literatura catalana i la castellana no seran optatives i mantindran el seu pes. Ho considera una línia vermella davant els plans del Ministeri d'Educació, que ho plantejava i que havia causat doncs molt de rebombori entre el sector educatiu a casa nostra, especialment. Anem cap al Palau de la Generalitat, Sara Canyete.
Hola, bon dia. Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, acaba de comparèixer per frenar el malestar que s'ha generat en les darreres hores per als canvis que s'hauran de fer al currículum de batxillerat a petició del Ministeri d'Educació. Niubó diu ara que les literatures es mantindran com a matèries de modalitat, això vol dir amb pes a segon de batxillerat, i que també aniran als exàmens de selectivitat. Diu que així ho està negociant amb el Ministeri, que és receptiu a mantenir-les en aquest format.
Però aquest govern té una línia vermella. Una línia vermella, que és la literatura, i el que farem serà garantir que continuï sent una matèria de modalitat de segon de batxillerat com ha estat fins ara. Per tant, garantirem la literatura catalana i la castellana com a matèria de modalitat en el segon de batxillerat.
La integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al Servei d'Emergència 112 es va començar a tractar durant els governs dels presidents Puigdemont, Torra i Aragonès, segons publica el diari Ara, a les actes de les reunions de la Junta de Seguretat, i consten diferents avenços per integrar-los. Segons fonts consultades per Catalunya Informació, aquesta incorporació s'acordava només dins de les competències d'aquestes dues policies, sense afectar... Perdó, Disculpeu-la dels Mossos d'Esquadra, Miquel Jarque.
Sí, el president Illa compareix demà al Parlament per donar explicacions sobre aquesta qüestió, que ha estat acusat precisament d'espanyolitzar el servei. El fet és que, després d'haver estat tractat des del 2017 en successives juntes de seguretat, la setmana passada s'accelerava aquesta integració tecnològica al sistema d'emergències. Aquestes paraules del ministre Marlaska, després de la Junta de Seguretat, feien saltar totes les alarmes dels partits independentistes perquè no especificava que la integració era només en el marc de les seves competències.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'integren en el sistema d'emergències de Catalunya, CAT 112. A partir de mañana, cualquier llamada de auxilio realizada al 112 tendrá una respuesta policial mucho más rápida de lo que ya es en la actualidad.
En la compareixença posterior a aquesta Junta de Seguretat, la consellera Parlon aclaria.
El sistema funcionarà amb integralitat, de tal manera que al 112 tu trucaràs i, per tant, alguna contingència o competència que sigui pròpiament de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional dintre del que són les tasques habituals d'emergències, doncs es podran derivar i es podrà actuar.
L'acord entre el Ministeri i el Departament d'Interior ha provocat el rebuig dels partits independentistes que han acusat l'executiu d'espanyolitzar aquest 112. Actualment, des del 112 es distribueixen de forma telemàtica les emergències en funció de les competències. Anteriors cúpules d'Interior, consultades per Catalunya Informació, recelen que això obri la porta a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional a l'accés a la totalitat dels avisos del servei d'emergències que fons de l'executiu desmenteixen.
A Barcelona, els comuns amenacen el govern de Jaume Collboni de no aprovar divendres les ordenances fiscals pel 2025 i de trencar les negociacions pels pressupostos, Quim Balaguer.
La presidenta del grup municipal, Janet Sanz, ha assegurat a TV3 que el PSC ha trencat l'acord per reduir les terminals de creuers del port i que en vol construir una de nova pels vaixells de luxe. Sanz fa aquest advertiment.
És absurd en aquest context que li estiguin plantejant això i és una barbaritat perquè el que hem de fer és de créixer. Per tant, això realment encalla bona part de les nostres negociacions i, a més, allunya, no? Avui estem més lluny que ahir, doncs, de poder arribar a un acord de pressupostos per a l'any 2025.
Fons del govern municipal asseguren aquesta emissora que treballen per tancar un acord de pressupostos i que en la mesura de govern que es va presentar el setembre passat es parlava de reduir el nombre de terminals.
Trobar un dia per posar-se samarreta, guants, mitjons llargs, abric i bufanda costa cada cop més. I la impressió que els hiverns ja no són el que eren, doncs es va estenent. Sapigueu que no és només una impressió. En 10 anys, Catalunya ha perdut una setmana d'hivern estricte. O dit d'una altra manera, tenim 8 dies menys en què els termòmetres estan a 0 graus o per sota Montse Poblet.
Si ens ho mirem per demarcacions, a Lleida són 11 dies menys d'hivern estricte, Barcelona 9, Girona 8 i Tarragona 5. Però més enllà d'aquests aspectes en què es fixa l'estudi, el de la superació dels 0 graus, hi ha altres indicadors que també dibuixen les característiques dels hiverns i que ens ajuden a veure com s'estan diluint. Hem parlat amb el Meteocat perquè ens ajudin a analitzar-ho i la conclusió és que tot va a la baixa, de manera que la tendència a tenir uns hiverns cada cop més suaus es dona per consolidada. Marc Pruom és el cap de climatologia del Meteocat.
Els dies de glaçada, els dies en què la temperatura màxima no puja per sobre dels 0 graus, que són els dies gelats, el tema de les onades de fred, durada, intensitat, freqüència, i tots van a la baixa.
D'onades de fred, per exemple, ara n'hi ha la meitat que mitjans del segle XX. En el mateix període, a Lleida s'han perdut 10 dies de glaçades a l'any, i al Turó de l'Home, els dies gelats, quan el termòmetre no passa dels 0 graus, han passat de 24 anuals a només 17. Curiosament, allà on els hiverns són més crus, és on s'estan suavitzant més.
En l'àmbit d'alta muntanya, el que estem veient és que té una incidència en el nombre de dies que la neu està en el terra. O sigui, les condicions cada cop són més càlides i, per tant, fa que la neu al terra duri menys. O sigui, la temporada, podríem dir, de neu es redueixi tant cap al principi com també cap al final.
La suavització dels hiverns té conseqüències econòmiques per molts sectors, com els esports de neu o la pagesia, amb cultius com l'olivera o els fruiters que necessiten glaçades i temperatures baixes per fer el seu procés amb èxit.
Forta pujada dels virus respiratoris aguts la setmana passada. Hem entrat ja en epidèmia de la grip, però encara per sota del llindar moderat. Està en fase ascendent i es preveu que els pròxims dies s'accelerarà el ritme de la pujada. Els casos de grip detectats han augmentat un 46% respecte a la setmana anterior i s'acosten als 60 confirmats per cada 100.000 habitants. La setmana anterior no arribaven a 40 per cada 100.000, Manel Laborda.
Les visites als centres d'atenció primària per infeccions respiratòries agudes han passat de 44.000 a 54.000 en una setmana. Els casos de pneumònia han pujat també l'última setmana i les baixes laborals derivades d'aquestes malalties respiratòries s'han enfilat fins a 8.000, prop d'un 50% més que la setmana anterior. Pel que fa a la vacunació de la grip, les últimes dades del Departament de Salut afirmen que el 63% de la població de més de 80 anys està vacunada contra la grip i també ho està la meitat de la població entre 70 i 79 anys.
Avui ha de quedar vist per sentència el judici contra una vida moià qui s'està jutjant acusat d'agredir sexualment les seves 5 netes durant 14 anys. S'enfronta a una petició de pena de fins a 52 anys de presó. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
De moment, què ha donat aquesta jornada?
Doncs mira, fins ara la sala ha pogut sentir els informes de metges i psicòlogues que han explicat que les 5 noies han traslladat un relat coherent, que no famulen i que pateixen símptomes d'estrès posttraumàtic, encara que quan van denunciar els fets ja havien passat anys i totes ja eren majors d'edat. Quan acabi el testimoni dels pèrits, les parts faran els seus al·legats finals. L'home, que s'enfronta a una pena de fins a 52 anys de presó, no ha reconegut els fets davant del tribunal. Ara bé, en fase d'instrucció, va admetre part de les agressions sexuals, però va donar a entendre que les noies hi estaven d'acord. Elles, davant del tribunal, han assegurat que els abusos no van ser consentits. Les nenes tenien entre 9 i 13 anys quan van començar les agressions, que van acabar el 2020, segons els escrits de les acusacions.
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana treballen en un dispositiu conjunt des d'aquest matí al barri del Raval de Barcelona contra un grup presumptament dedicat al tràfic de persones centrat en l'explotació sexual de dones migrants sense papers. Segons fonts policials, han detingut almenys 7 persones i l'actuació busca localitzar víctimes d'aquesta xarxa de prostitució. El dispositiu ha fet entrades a locals on suposadament es practicava l'explotació sexual de les dones al carrer Robadors, al centre de la capital catalana. En aquests moments encara hi ha secret d'actuacions. Passa un minut d'un quart de dues. Mirem a aquesta hora com tenim la circulació arreu del país i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs, si ara sortiu a la carretera, us trobareu aturades a la C58 de Montcada fins a l'entrada pel nus de la Trinitat. De fet, hi ha hagut un accident fa poca estona i per bé que han apartat els vehicles, encara hi ha aturades afectant la C33, també d'entrada a la ciutat. A la P7 de Mollet fins a Parets del Vallès, direcció cap al nord, retencions i per obres, la C59 encara amb cua a Caldes de Montbui a banda i banda, C55 a Brera, per enllaçar amb la 2 i la 2 a Brera, sentit Lleida, i la Ronda Litoral, amb aturades intermitents de Poblenou a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a Cantoní, sentit Besòs. La resta, en general, es va circulant prou bé.
I ara comprovem què hem d'esperar pel que fa a la previsió meteorològica amb en Francesc Mauri.
L'anticicló continua d'amo i senyor, tarda enterbolida, el sol una mica apagat, a mesura que avancin les hores per núvols prims, o més ben dit, un cel més blanquinós. I a destacar, doncs, aquest ambient suau perquè pugen les màximes arran de costa i en zones d'alta muntanya o zones elevades. En canvi, destacar que aquesta tarda podria continuar la boira i l'ambient gèlid a ponent, amb màximes tan sols entre el 0 i el 5 positius.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Una quinzena d'entitats encapçalades per Ecologistes en Acció demanen una moratòria urgent de tots els plans urbanístics per risc d'inundabilitat. Aquests col·lectius denuncien que la classe política es lamenta de manera hipòcrita dels efectes de l'ADA en el País Valencià i adverteixen que si se'ls ignora hi ha danys personals per inundacions en les zones assenyalades, exigiran responsabilitats personals, ja sigui en l'àmbit administratiu, civil o penal. David Angela, quins són aquests plans i on s'estan projectant?
Hola, Marta, bon dia. Doncs són una vintena de plans urbanístics distribuïts arreu del país, la majoria a l'àrea metropolitana de Barcelona, molts entre el Vallès i el Baix Llobregat, com el de les Tres Xemeneies entre Sant Adrià de Besòs i Badalona, el de la Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat, el Pla de Ponent de Gavà o l'àrea sud del Prat de Llobregat, però també hi ha diversos plans urbanístics de Cunit al Baix Penedès o el projecte de les variants d'Olot i les Preses a la Garrotxa. Segons aquestes organitzacions, els projectes són sobre zones inundables. Per això, Carles Ballestero, portaveu d'Entesa per a un gran parc litoral del Besòs, denuncia el cinisme de la classe política.
Ara es lamenten hipòcritament de les morts mentre continuen tramitant i executant plans urbanístics en zones en risc d'inundabilitat. Almenys un 15% del territori urbanitzat català està en risc d'inundació.
Per la seva banda, Maria García, d'Ecologistes en Acció, assegura que si hi ha víctimes en aquestes zones, les entitats demanaran responsabilitats personals a les persones assenyalades.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, la senyora Sílvia Paneque i Sureda. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, el senyor Josep Lluís Armenter Ferrando. També els alcaldes i alcaldesses dels municipis corresponents i a altres responsables amb competències sobre cadascun dels plans urbanístics que hem identificat.
Recordem que a Catalunya un 15% del territori urbanitzat està en risc d'inundació. En aquestes zones hi viu més del 6% de la població. Mentrestant, les administracions continuen urbanitzant en zones de risc.
Així és viure al costat de la C-14-13, la carretera que travessa Rubí.
És molt constant, és tot el dia, de les 5 del matí fins a les 9, quan tothom va a treballar, de camions, d'autobusos, de tot passa per nosaltres. Després, a migdia, és horrorós, i després, a la tarda, comença a les 5 fins a les 10 de la nit, sense parar.
L'Alternativa d'Unitat Popular, amb dos regidors a l'Ajuntament de la Ciutat Vallesana, denuncia que en aquesta zona les partícules contaminants del trànsit superen els límits establerts per l'Organització Mundial de la Salut, Montse.
Durant dos mesos, a l'octubre i al novembre, han pres mesures de partícules PM2.5 que hi ha a l'aire que respiren els veïns de la C-14-13. La conclusió és que compleixen amb els requisits europeus, però sobrepassen els que, segons l'OMS, són necessaris per garantir la salut dels ciutadans. L'ambientòleg Pau Puig Torres és un dels responsables de les mesures preses per l'Alternativa d'Unitat Popular.
Que clarament hi ha problemes, perquè fa les mesures globals durant els dos mesos superarien la mitjana anual que ens permet en PM2.5, i pel que fa als pics diaris, hem tingut 12 dies dels 66 que hem mesurat en què hi havia els nivells per sobre dels estipulats.
Una de les mesures que podrien rebaixar els nivells de contaminació a Rubí és la implantació de la zona de baixes emissions, a la qual la ciutat està obligada, com tots els municipis de més de 50.000 habitants. Sobre la taula hi ha la creació d'una zona de baixes emissions supramunicipal, juntament amb Terrassa i Sabadell, que hauria de començar a funcionar l'any vinent.
És un quart i mig de dues. Ara us parlem d'una iniciativa que proposa instal·lar plaques solars en tres esglésies de la ciutat de Lleida, amb l'objectiu que una part de l'energia que generin es pugui destinar a cases de famílies vulnerables. La impulsa una cooperativa nascuda a les Garrigues i ja tenen el vistiplau del Bisbat de Lleida. Estela Bussoms, en quin punt es troba el projecte?
Hola, Marta, bon dia. Doncs ara mateix estan acabant de recollir finançament perquè l'any que ve pugui començar a concretar-se. La cooperativa es diu Units Energy i té una vintena de socis. El projecte ha estat premiat en una convocatòria de finançament col·lectiu mix en la qual les administracions públiques, en aquest cas Consell Comarcal i Diputació, dupliquen les aportacions que fa la ciutadania a través del micromecenatge. La campanya està en marxa a la plataforma Goteo i ja tenen més de 5.000 euros. De moment, tenen dues prioritats. Construir una petita planta solar de 300 quilowatts de potència al municipi del Cogul, a les Garrigues, i en paral·lel, amb el suport del Bisbat i les parròquies, poder instal·lar panells solars en tres esglésies de Lleida. Això permetria rebaixar molt la factura als usuaris pròxims que volguessin sumar-se a la comunitat energètica i que aquesta energia fos gratis per als més vulnerables. Dolça Dolcet és portaveu de l'entitat.
Les esglésies, en principi, bueno, tenen teulats molt grans, en bones condicions, i l'autoconsum que tenen és molt baix. I llavors, doncs, bueno, la seva finalitat també és ajudar la gent i, mira, doncs, ells tenen accés a una llum econòmica i, a canvi, doncs, l'energia que ells no necessiten la poden compartir amb l'altra gent.
Això sí, la tramitació no és fàcil. A la ciutat de Lleida ja hi ha una església amb plaques solars a la teulada des de fa 3 anys, la del Pilar, que també preveia compartir l'energia generada. I no ho han fet per les traves que s'han trobat, segons el rector Carles Sant Martín.
Que és molt estricte, no? I és el que et fa sospitar, diu, bueno, doncs, que hi hagi una voluntat que això no creixi, no? I és una pena perquè dius, és que, escolta, tirar-se pedres a la teva teulada.
Per això reclamen que es posin més facilitats per produir i compartir energia al marge de les grans companyies.
Adif adjudica per més de 2 milions d'euros les obres per eliminar 5 passos a nivell al terme del Cuber a l'Alt Camp, Fa 25 anys, 25, que l'administrador d'infraestructures es va comprometre a suprimir-los. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I quan estaran enllestits els treballs?
Doncs mira, l'Ajuntament d'Alcover espera que l'any 2026 no quedi ja cap pas a nivell operatiu al poble. Fa uns anys es van eliminar els de la zona rural, però encara quedaven operatius els de l'àrea interurbana. L'alcalde Robert Figueres ens ha dit que hi ha passos a nivell que se substituiran per passarel·les i passos inferiors.
Dels 5 passos a nivell que se suprimeixen, 2 queden eliminats completament, però dels altres 3, 2 seran exclusivament per vianants, que podran doncs, passar tant vianants com bicicletes amb un d'ells, a l'altre només vianants perquè hi ha escales, i a l'últim, que és el més complicat, el que es fa és un pas soterrat per poder passar vehicles, bicicletes i també doncs, vianants del nostre municipi que s'uniran amb el camí que uneix amb els pobles del costat, com pot ser el Raurell.
Figueres diu que és el final d'una llarga reivindicació.
És evident que és impossible a dia d'avui demanar al Ministeri que soterrés tota la via que passa tocant a les cases d'Alcover, però el que sí que es volia demanar era almenys que es donés seguretat a totes les persones que diàriament doncs, fan el traspàs d'aquesta via. Una reclamació històrica que fa més de 25 anys que el Ministeri havia dit que ho executaria al poble d'Alcover. Això no es havia dut a terme i ara esperem que en el proper any no es puguin iniciar-se les obres per a veure si es poden finalitzar doncs, entre el 25 o el 26.
L'actuació està cofinançada amb fons FEDER i s'emmarca en el pla per millorar la xarxa de Rodalies.
I la Diputació de Lleida fa un pas endavant per convertir en carretera uns 200 quilòmetres de camins municipals a la demarcació. Són els més transitats. De moment n'assumirà la titularitat i a partir d'aquí haurà de planificar un calendari d'inversions a 10 anys vista, ja que donen per fet que la despesa serà grossa, serà ingent. Estela, el primer tràmit ja s'aprova aquesta setmana.
Sí, concretament el ple de demà, l'últim de l'any. S'ha fet un estudi previ que ha determinat que a les comarques de la Plana i el Pirineu la xarxa de camins locals és d'uns 29.000 quilòmetres i això suposa una gran despesa de manteniment per als ajuntaments. D'aquests 29.000 quilòmetres, 360 compleixen els requisits per poder-se convertir en carretera. De moment, 200 passaran a ser titularitat a la Diputació i els 160 restants també constaran com a prioritaris per a fer-hi inversions de millora. La diputada responsable de l'àrea, Cristina Morón, ha remarcat que s'han seguit criteris estrictament tècnics per triar els trams prioritaris.
Són els camins que connecten, per exemple, amb escoles, amb caps de salut, amb hospitals, amb altres nuclis de població, amb més població, més grans, camins molt, molt freqüentats que arriben a vies, també connectades amb altra, amb la xarxa de carreteres pròpia de l'Estat, de la Generalitat o de la Diputació. Són camins que s'utilitzen molt i que se desgasten molt amb el pas dels vehicles i que han de passar a ser a la xarxa de la Diputació.
De fet, l'any que ve, una de les partides pressupostàries que creixen més és la del Pla de Camins, un 37%, amb 7 milions per arranjar camins municipals.
La Diputació de Girona comprarà els banys àrabs de la ciutat per prop de 700.000 euros. Això facilitarà la protecció i la divulgació d'aquest emblema del patrimoni del barri vell que data del segle XII. Fins ara eren propietat d'una congregació religiosa, tot i que la corporació en tenia la cessió d'ús des de l'any 1929. Maria Rovira, com es gestionava fins ara aquest espai?
Sí, doncs fins ara, amb aquest conveni de cessió d'ús, la Diputació s'ha encarregat al llarg de pràcticament un segle del manteniment de l'espai. Tot i això, la gestió l'havia assumit també a través d'un acord al Consell Comarcal del Gironès. Tot i que els banys àrabs estan oberts al públic i són visitables, aquest element del patrimoni del barri vell era fins ara propietat de les caputxines del convent de l'Anunciació, situat a la mateixa finca i d'on van marxar les darreres monges l'any 2017. El diputat delegat de compra pública de la Diputació de Girona, Joan Plana, ha qualificat de fita important l'adquisició d'aquesta peça patrimonial rellevant que data del segle XII.
La fita és, sobretot, que un emblema del patrimoni gironí són els banys àrabs, per fi passarà a ser formalment de titularitat pública. Ho entenem, doncs, primer, com un acte de lògica o de justícia, i més enllà d'això també és un element més de protecció, perquè al final, si ens assegurem que això és de titularitat pública, doncs, d'alguna manera, ja garantim absolutament només la seva protecció, sinó també la seva divulgació i, doncs, que es gestionarà d'acord amb l'interès públic.
Els banys àrabs estan situats al cor del barri vell, de declarats bé cultural d'interès nacional són en realitat uns antics banys públics del romànic tardà, edificats al segle XII i refets al llarg del segle XIII. La investigació històrica apunta que durant l'edat mitjana una part dels banys va servir temporalment de micvé a la comunitat jueva i el 1618 va passar a mans d'una comunitat de monges caputxines que ho van convertir en part de la seva clausura. No va ser fins al segle XIX que es van començar a donar a conèixer i posteriorment, l'any 1929, en van cedir l'ús a la Diputació de Girona.
L'Ajuntament d'Alcarràs descarta definitivament l'expropiació de la Casa Balmanya, l'immoble que el president Francesc Macet tenia en aquest municipi del Segrià i que es troba en un estat avançat de degradació. El que sí que faran els pròxims dies al consistori és fer un tancament perimetral de seguretat davant del perill d'esfondraments. Pere Joan Albert, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
L'alcalde diu que l'Ajuntament no té diners ni per expropiar ni per rehabilitar l'immoble.
Exacte. Gerard Companys va més enllà. Afirma que l'Ajuntament no només no té diners ni capacitat logística per fer una expropiació, sinó que ho deixa en mans del govern.
L'expropiació com a Ajuntament no la farem. La Generalitat, que té més recursos i més capacitat econòmica, si la volen fer ells, doncs aquí és un tema que haurà de decidir la Conselleria de Cultura.
I com deies, el que sí que ha començat a tramitar l'Ajuntament és el tancament perimetral de l'edifici per una qüestió de seguretat després que el propietari no ho hagi fet en els terminis fixats. El pròxim pas serà posar-hi una coberta provisional perquè l'immoble no es malmeti més amb la pluja. Recordem que, per la seva banda, la Conselleria de Cultura ha començat els tràmits per declarar l'immoble bé cultural d'interès nacional. La plataforma Salvem Cal Macià, per cert, reprèn el pròxim 25 de desembre les mobilitzacions per demanar l'expropiació de la casa, una expropiació que, com dèiem, l'Ajuntament descarta.
Gairebé 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El metro de Barcelona ha arribat al 93% d'accessibilitat a l'inici del seu centenari. Tot i que des del govern hi havia l'aspiració de fer coincidir l'efemèride amb la totalitat de la xarxa adaptada, doncs la veritat és que encara queden algunes estacions pendents de condicionar. Quines? Joan García, bon dia.
Bon dia. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha enumerat les estacions que aviat passaran a ser adaptades.
Tenim obres en marxa durant a Plaça Espanya, durant el proper, perquè el primer trimestre ja serà completament accessible. Està Clot, està Vila Olímpica, està La Pau. És veritat que també hi ha unes obres llançades. Per tant, continuem treballant en aquesta accessibilitat.
Tot i amb això, Barcelona és una de les capitals que té el transport públic, i en particular el metro, més adaptat. Ho ha subratllat el delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, Enric Putí.
I això per entitats com la ONCE és un luxe, saber que tens un referent a la teva ciutat. Algú que sap que l'accessibilitat és important, que si l'APP no funciona, tornem a mirar-la, anem a veure què passa, que s'ha de solucionar. Ens poseu les coses fàcils només perquè hi ha persones que volem tenir els mateixos drets que tothom, no?
Encaminadors a terra, rampes a les andanes per facilitar l'accés als trens, punts de validació amb accessos més amplis, navegadors acústics a les màquines de venda o mapes i guies en braille són algunes de les estacions de la companyia en matèria d'accessibilitat.
I tot això s'ha explicat, Joan, avui en la presentació d'una col·laboració especial entre TMB i l'ONCE.
Sí, s'ha presentat el cupó de l'ONCE que el 28 de desembre retarà homenatge al centenari del metro de Barcelona. S'hi veu un dels primers trens, a l'antiga estació d'Aragón, l'actual Passeig de Gràcia. 20.600 venedors difondran aquest cupó entre més de 5 milions de persones. S'ha avisat especialment els col·leccionistes que no hauran de comprar dos, perquè si toca, s'ha d'entregar el cupó per poder cobrar el premi.
I ara marxem a Tarragona, on avui estrenen el nou intercanviador d'autobusos urbans. Està situat al costat de l'estació d'autocars interurbans. Es tracta d'una obra que ha de descongestionar els carrers pròxims i facilitar l'intercanvi de línies per tots els usuaris. Manel Sastre, a Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I quan començaran a traslladar-se aquí les parades dels busos?
Esperem que aviat. De moment, aquesta setmana ens han dit que només s'hi traslladaran els autobusos del Pla Alternatiu de Transport per Carretera de Renfe, que ara surten de la parada a la l'avinguda Roma. Els busos municipals, però, no s'hi traslladaran fins al març, quan s'hagi acabat aquest pla de reestructuració que s'està dissenyant ara mateix. Renfe encara no ens ha confirmat quin dia exactament traslladarà els autobusos de la zona de l'avinguda Roma fins aquí. L'obertura, però, d'aquest espai arriba amb més de 2 mesos de retard per problemes constructius. Aquest espai, que té 2 carrils per sentit i que està situat just al darrere de l'estació central d'autocars de Tarragona, la plaça Imperial Tarraco, ha de millorar la circulació de vehicles als carrers Pere Martell i a l'avinguda de Roma, d'on s'acabaran traient les actuals parades de busos. El nou intercanviador, segons explicava ara fa uns minuts l'alcalde Rubén Viñuales, ha de facilitar aquest intercanvi modal de transport públic i millorar la circulació a tot el centre de la ciutat.
A Pere Martell hi ha unes parades que, òbviament, impliquen també problemes de mobilitat. Moltes vegades hi ha cotxes en doble fila, hi ha el carril bici, etc, que això implica que hi hagi problemes de mobilitat, o a Prat de la Riba, que hi ha parades de manera massa propera. El que volem, òbviament, és racionalitzar, buscar l'eficiència. I aquest intercanviador ens permetrà, a part, millorar, òbviament, això, i també que els usuaris de l'autobús puguin arribar abans al seu destí, perquè no hi haurà tantes parades tan properes que el que fa és, doncs, ralentir, no?, el seu viatge.
Això sí, aquesta recirculació, aquesta resituació de les parades no es farà com a mínim fins al mes de març, quan s'acabi aquest estudi que s'està dissenyant. Una obra que ha costat més €1.200.000 per urbanitzar els carrers laterals, posar marquesines, bancs i també zones enjardinades. També s'ha reordenat el pas de vianants a l'entorn de tota l'estació d'autobusos per facilitar la sortida dels vehicles cap a l'avinguda de Roma.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
6:56 de dues. Abans us explicàvem la situació del fort increment de virus respiratoris aguts i que això anirà a més els pròxims dies. De fet, és un ascens habitual per aquesta època de l'any. Doncs en aquest context, avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat el nou Hospital Evangèlic de Barcelona, que és el 22 arroba, i que donarà servei als districtes de Sant Martí i de Ciutat Vella. Amb la unitat mòbil tenim la Mònica Mas. Bon dia, Mònica.
Bon dia, Marta. Sí, aquest antic, és l'antic hospital evangèlic, el de, que hi havia al barri de Gràcia, que ara s'ha traslladat aquí, com deies, al 22 arroba, en un nou edifici de 10.000 metres quadrats. Té 6 plantes d'hospitalització amb 200 llits per pacients subaguts, és a dir, els que estan greus i són vulnerables, i tenen una curta estada a l'hospital, també per pacients crònics de llarga estada, on es dona una atenció integral. Cada planta té el seu gimnàs de rehabilitació, també la recreació d'una cuina i un bany perquè puguin treballar l'adaptació quan tornin a casa, i les habitacions tenen llits contraposats. Això es tracta d'una distribució innovadora que permet la interacció social i la comunicació entre els dos pacients molt més còmode, és a dir, perquè ens fem la idea, no han de girar el coll per parlar-se, i alhora pantalles també de separació amb cortines quan cal intimitat. El disseny del mobiliari, els llums, els materials són càlids per recrear un espai al màxim confortable possible. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest nou edifici i l'ha posat d'exemple de l'excel·lència del sistema públic de salut. En aquest sentit, s'ha compromès a dotar-lo de recursos necessaris al sistema de salut amb un millor finançament.
I ho fem perquè creiem que el nostre sistema de salut no pot estar subordinat a altres consideracions més conjunturals. És un deure de país reformar-lo i dotar-lo dels recursos que necessita. Per això necessitem un millor sistema de finançament per defensar aquest estat del benestar, i perquè posar en joc la sanitat és amenaçar el dret a la salut, la dignitat i la igualtat de les persones. No?
Aquest nou edifici també compta amb un hospital de dia i un servei de cures pal·liatives.
Gràcies, Mònica. Bon dia.
Bon dia.
L'Ajuntament de Manresa advertirà els comerços que incompleixin la normativa lingüística que rectifiquin, si volen evitar sancions de l'Agència Catalana de Consum. La mesura forma part d'un paquet d'accions corals per assegurar la retolació en català als establiments de la ciutat de Manresa. Nàtia Dell, quines altres mesures hi ha previstes?
Doncs mira, són mesures tan preventives com de conscienciació, amb la idea de garantir el compliment dels drets lingüístics del consumidor i donar la volta al retrocés al català, tal com explica l'alcalde Marc Aloi.
Dedicarem tots els esforços necessaris per poder revertir aquesta situació de retrocés, perquè si no anirem perdent la llengua pròpia.
Per exemple, s'ha modificat el contingut del formulari per demanar una llicència d'activitat, i a partir d'ara és obligatori informar per escrit sobre la retolació externa de l'establiment que ha d'estar com a mínim en català. També es farà una campanya dirigida a les gestories i enginyeries perquè informin els seus clients de la normativa en aquest àmbit. N'ha parlat el Marc Oriol, assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament.
Eines perquè aquests col·legiats, aquestes persones que gestionen empreses d'altri, puguin posar-se aquestes ulleres que comentava la Tània, lingüístiques, a l'hora de tramitar. Que tothom tingui present que els drets lingüístics existeixen.
També s'està fent una diagnosi d'usos lingüístics i una campanya d'informació a prop d'un centenar de locals dels principals eixos comercials de la ciutat. I se'ls ofereix entrar al programa Comerços Aprenents del Consorci de Normalització Lingüística, adreçat a personal que atén el públic, però que parla molt poc el català. La directora del centre és Núria Burgaroles.
Un tècnic va al comerç durant 15 sessions que duren 15 minuts. Es fa un compromís amb el propietari del local per tal que la persona es pugui formar en horari laboral. I un compromís per part del treballador també perquè es comprometi a seguir aquestes sessions.
34 dels establiments estan participant ja de moment en el programa.
Gràcies, Nati. L'alcalde de Mataró, David Bote, demana temps per complir la sentència que obliga el consistori a reconstruir la nau de Can Fàbregas i Caral al seu emplaçament original al centre de la capital del Maresme en un termini improrrogable d'un mes. La nau d'aquesta antiga fàbrica es va desmuntar peça a peça entre el 2009 i el 2010 per poder ubicar en aquell solar un centre del Corte Inglés que finalment va quedar aturat, Quim Balaguer.
Els tribunals ja havien exigit a l'Ajuntament la reconstrucció de la nau, primer el 2014 i després el 2017. Ara, 10 anys després, un jutjat demana que s'executi d'una vegada aquesta sentència i es procedeixi a la reconstrucció. L'alcalde David Bote assegura que volen complir, però que ara no poden.
Volem complir la sentència, no tenim cap mena de dubte, que necessitem temps i que s'ha de planificar perquè doncs, hi ha algunes incerteses que no es poden resoldre d'un dia per un altre.
L'origen del conflicte és el litigi entre l'Ajuntament i el Corte Inglés, que s'havia compromès a construir uns grans magatzems al solar que ocupava la nau. El projecte va fracassar i els grans magatzems van demanar per via judicial resoldre el contracte amb el consistori per poder recuperar així els 24 milions d'euros que havien pagat pels terrenys de Can Fàbregas.
El jutjat de Falset ha prorrogat 6 mesos la instrucció de la querella contra la companyia elèctrica Endesa per un presumpte delicte ambiental en la gestió dels sediments a les preses del tram final del riu Ebre. El jutge ha citat a declarar més experts en aquesta gestió de sorres que, segons la querella, posen en risc el delta. Clara Chavarría Domingo, la querella es va presentar ara ja fa un any.
Sí, l'associació Sediments va tramitar aquesta querella perquè al·legava que la gestió dels sediments que Endesa fa als embassaments del tram final del riu Ebre contribueixen a la regressió del delta i el posen en perill, però sobretot incideixen en la retenció de sediments que es fa al pantà de Riba-roja. Ara el jutjat de Falset ha prorrogat 6 mesos la instrucció per citar més testimonis, com ara 2 tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua, experts en la gestió de sediments i en les propostes per dipositar sediments riu avall des de Riba-roja. En parla el portaveu de l'associació Sediments, Josep Juan Segarra.
Bé, valorem positivament que es prorrogui la instrucció perquè pensem que s'han de citar més experts. Esperem que puguen explicar la proposta que va fer la Generalitat de fer un bypass per hidrosucció des de la desembocadura del Matarranya fins a la presa de Riba-roja. I és una proposta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el Ministeri de moment rebutgen. Se tractaria de xuclar els sediments a la desembocadura del Matarranya i llançar-los aigües avall de la presa.
D'altra banda, l'associació també continua treballant en la demanda del recurs contenciós administratiu sobre la caducitat i extinció de la concessió de la presa i de central hidroelèctrica de Flix, que per l'entitat va finalitzar als 75 anys de funcionament.
Nova descoberta al jaciment romà dels Pedrets de Blanes. Es tracta d'una sitja on s'emmagatzemava el gra i té més de 2 metres de profunditat. També han recuperat part del clavegueram del jaciment i tenen l'evidència que era una zona comercial, però a més hi ha hagut sorpresa, i és que hi han trobat restes d'abans de l'època romana. A Blanes hi tenim la Laia Claret. Laia, què hi han trobat i de quan són aquestes restes?
Hola, Marta, bon dia. Doncs mira, hi han trobat un forat, una rasa llarga que corre per sota d'una de les edificacions de nord a sud. Encara s'ha d'estudiar, per tant n'han d'extreure molt dades, però Joan Llinàs, l'arqueòleg en cap d'aquesta excavació, en situa.
Una sorpresa que no ens esperàvem, que és per primera vegada ens han aparegut restes d'una presència humana anterior, uns 100 anys anterior. Per tant, estem parlant d'època ibèrica, finals del segle III, principis del segle II abans de Crist. De fet, només ho hem pogut documentar de moment amb una, com una mena de trinxera, com una mena de fossat, i no sabem què és encara. Tot just estem començant a documentar.
Ara acaben la tercera campanya d'excavacions i han corroborat el que ja preveien, que les construccions són d'una zona comercial, romana, no un poblat, i també han descobert una de les cireretes del pastís.
És una sitja molt ben conservada, de més de 2 metres de profunditat, que l'hem excavat i ens ha aparegut una gran quantitat de material arqueològic en el seu interior. Molt interessant i de gran qualitat en alguns casos. Ens ha aparegut des de ceràmica d'importació itàlica i de la Gàlia del segle I després de Crist, àmfores, llànties amb unes decoracions espectaculars.
Ara la intenció de l'Ajuntament és museïtzar aquesta zona i fer un centre d'interpretació per explicar el jaciment. L'objectiu és que aquest centre estigui operatiu el primer trimestre de l'any que ve.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Pràcticament 3:15. El 2024 ha estat el millor any del sector editorial a Catalunya, amb una facturació de 260 milions d'euros. Això és un 10% més que l'any passat. És una de les principals dades que ha fet públiques el Gremi d'Editors de Catalunya en el seu balanç, Marta Vives.
Sí, mireu, un dels fenòmens que ha impulsat aquest creixement i que en el cas de Catalunya es produeix d'una manera més lenta que el conjunt de l'Estat és la incorporació dels joves a la lectura amb un increment de l'ordre del 16%. Patrici Tixis, president del Gremi, n'ha explicat les claus.
Sabeu que un dels grans elements de la literatura juvenil ha estat l'impuls d'aquest gènere. Els americans els agrada molt i els anglosaxons a posar noms a tots els gèneres, que es diu el romantasy, no? Que és una barreja de la literatura romàntica i la literatura fantàstica. És a dir, històries d'amor barrejades amb dracs i amb història fantàstica.
Les llibreries s'han seguit consolidant com l'opció preferida dels lectors a l'hora de comprar llibres. El llibre digital, d'altra banda, representa el 8% del mercat, amb un creixement cada cop més important de l'audiollibre, que ja representa al voltant d'un terç de les vendes digitals. Tixis ha reclamat que, malgrat aquestes bones dades, és imprescindible implementar el pla de biblioteques que preveu el Pla Nacional del Llibre i que diu va amb retard.
L'eix central d'aquest pla, que és la cooperació entre el Departament de Cultura i el Departament d'Educació, per dotar de biblioteques escolars en els centres educatius, amb bibliotecaris i tot, això està anant molt lent respecte de les previsions que hi havia al principi.
Aquesta nit el Gremi d'Editors de Catalunya celebrarà la seva nit de l'edició en una gala al Teatre Condal de Barcelona.
A Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, no pateixen per l'anunci de l'obertura d'un nou museu Thyssen a Barcelona, a l'antic cinema Comèdia. Això, malgrat que acollirà, tal com està previst fer el Thyssen d'aquest municipi, la mateixa part de la col·lecció de la Baronessa, pintura catalana dels segles XIX i XX. Clara Jordan, més que de competència, ells parlen de projectes complementaris.
Sí, Marta, això assegura l'alcalde de Sant Feliu, Carles Motes. A més, afegeix, la col·lecció és prou àmplia perquè hi pugui haver quadres a tots dos museus.
La decoració baronesa de pintura catalana del segle XIX-XX està al voltant de més de 400 quadres. Nosaltres el que preveiem que tingui capacitat per estar a Sant Feliu està entre 150 i 170 quadres. Com veieu, crec que dona joc per tenir dos museus.
Independentment d'on estiguin les peces estrella de la col·lecció, Motes creu que, en canvi, aprofitaran molt les sinergies entre els dos equipaments.
I jo crec que aquí es poden generar economies d'escala que, en el cas de Sant Feliu de Guíxols, ens van molt bé per rebaixar costos de manteniment i de creació de noves produccions de cara al futur, una vegada el museu estigui obert.
Equipaments amb conceptes diferents, diu. El de Barcelona és d'iniciativa privada i el de Sant Feliu pública. I a més els visitants també compta que seran totalment diferents.
A Barcelona estan orientats a un públic molt més massiu que no pas el que estem fent aquí a comarques gironines. I crec que per aquesta vessant també poden ser complementaris. No veig que ens puguem generar una competència.
Això deixant de banda afegeix que el de Sant Feliu de Guíxols obrirà abans. Si tot va com està previst serà el 2027, just l'any en què està previst que comencin a caminar els treballs a l'espai de la capital catalana.
Tarragona i Reus presenten els ja tradicionals parcs de Nadal amb una varietat d'activitats i espectacles per fer gaudir als infants des dels 0 als 12 anys, des del pròxim 27 de desembre fins al 4 de gener, Martí Carot.
El Palau Firali de Congressos de Tarragona acollirà un any més el parc de Nadal durant aquestes festes. Hi ha programades més d'una vintena d'activitats i espectacles per als més petits de la casa, com una pista de patinatge, activitats esportives, un circuit de parkour o diversos jocs d'enginy. Com a novetat, hi haurà unes hores més tranquil·les al matí per acollir els infants amb hipersensibilitat sensorial. L'horari és d'11 del matí fins a les 2 del migdia, a la tarda de 5 a 8, i ja es poden adquirir les entrades. La regidora de Comerç, Montse Adán, destaca que hi haurà espectacles tant al matí com a la tarda.
Però sí que hem volgut que hi hagin dos nuclis principals, que són espectacles. Pel matí, sobre les 12 i mitja, sempre hi haurà un espectacle, i per la tarda, al voltant de les 6 i mitja, hi haurà un altre. Pensàvem que aquesta era una aposta, com dèiem, no?, més transformadora, més decidida, que hi hagi aquest espectacle, aquest espectacle estrella.
I a Reus, el Parc de Nadal s'instal·larà a la Fira de Reus, al Tecnoparc. L'eix temàtic d'aquesta edició, escollit a través de les propostes i suggeriments rebuts, serà les emocions. Cada espai del parc representarà una emoció, fomentant la comprensió i l'expressió emocional en un entorn nadalenc.
Dissabte arriba una cita que s'ha convertit ja en un clàssic del Nadal a Lleida. Parlem del Christmas, un espectacle a càrrec de l'Orfeo Lleidatà que combina la interpretació de les Nadales més tradicionals amb cançons més actuals. I aquest any, a més, Júlia Albacar, serà una edició especial perquè el Christmas arriba a la 10a edició.
Bon dia, Marta. Exactament. L'espectacle celebra els seus 10 anys este dissabte i ho faran amb un recopilatori de clàssics nadalencs catalans com El noi de la mare o El fum fum fum, però també ens planteja un viatge a Broadway amb un repàs dels musicals més famosos. Un espectacle que també recordarà els grans moments que ens han deixat estos 10 anys d'història, ho explica així Pol Pastor, director musical.
Hi ha diversos blocs, hi ha un bloc de Nadales, hi ha un bloc de música moderna, Lady Gaga, Coldplay, etc. Grup, temes d'aquests famosos que tots coneixem, música catalana també. I el bloc final, el que aquest any l'hem dedicat a Broadway, al musical.
Però com que és un aniversari especial, també hi haurà sorpreses.
Sí, evidentment que a part del tradicional concert de música nadalenca i de música moderna, hi haurà un moment especial per celebrar aquests 10 anys, sens dubte.
Hem de recordar, Marta, que l'Orfeo Lleidatà és una de les corals amb més història de l'Estat. De fet, és una de les agrupacions més antigues en actiu, amb 163 anys d'història. Va ser fundada el 1861, però la seva salut avui, com ens destaca Pastor, és bona.
Mira, un dels èxits que també té el Christmas, que no es veu tant, és com el cor atrau a un públic més jove, que relacionem molt sovint la música coral, no?, amb gent gran i amb cors, però a l'Orfeó hi ha molta força. A part d'això, que tenim una escola coral molt potent, amb molts cantaires que pugen des de ben petitons aprenent què significa cantar.
Les entrades per al Christmas ja estan pràcticament esgotades, però per als afortunats que encara en puguin aconseguir una, l'espectacle serà dissabte a les 8 al Teatre La Llotja.
La Torre dels Escipions de Tarragona se sotmet a un profund procés de reparació després que el monument romà quedés malmès per la caiguda d'un llamp. En què consisteix la intervenció, Clara?
Doncs el principal objectiu dels treballs que s'hi estan fent ara és recol·locar els carreus que van quedar desplaçats amb la força del llamp que va caure fa 2 anys. Un fet que va provocar una fissura vertical en el monument i va desplaçar aquests carreus de la part superior de la torre. En un primer moment ja es va fer una actuació d'urgència per avaluar els danys i garantir l'estabilitat d'aquests elements malmesos. La directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Mònica Borrell, ha explicat que ara, a més de reparar aquests desperfectes, també es fan intervencions per garantir la conservació del monument a llarg termini.
Bàsicament, resoldre el tema del desplaçament dels carreus superiors i després també fer la restauració, la part que ja s'havia restaurat, és a dir, una part moderna, i una escor que haurà de restaurar, també de recol·locar material, i seran neteges, faran tractaments superficials del material de la Torre dels Escipions per també ja aprofitar i fer una actuació més integral de cara a protegir-la i garantir una mica la conservació en els propers anys.
Per evitar un nou incident com aquest, també es preveu la instal·lació d'un parallamps a l'entorn del monument. Els treballs, amb un cost de més de 40.000 euros, es preveu que s'enllesteixin en 3 mesos i estan finançats per l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.
Tret de sortida per al nou centre Alfa 5 XR Sports a Barcelona, amb unes instal·lacions de més de 2.000 metres quadrats que permetran practicar diferents esports en entorns de realitat virtual, Valeria Obereda.
En el nou espai, que està destinat a un públic general i familiar, els usuaris podran participar en 9 experiències immersives i interactives. Sentim Jordi Selles, soci director de Layers of Reality.
Anar en parapent, jugar en una pista interactiva de les més grans que hi ha
a tota Europa, a poder fer tir amb una, diguem-ne, disciplina que és molt difícil de poder fer en l'àmbit olímpic, a poder jugar un squash, que quasi de ningú juga avui a l'squash, futurista.
Alfa 5, situat al carrer Almogàvers, compta amb tecnologia de realitat ampliada i permetrà jugar, per exemple, a esports de raqueta utilitzant ullera, raqueta i pilota de realitat virtual en una antiga sala d'squash o viure experiències com pujar a l'Everest.
Hi ha gent que diu, escolta'm, jo no vull dedicar-me a córrer o a saltar, no?, en una mena de rocòdrom interactiu que tenim també digital. En canvi, vull fer això, no?, pujar a l'Everest. Doncs la pel·lícula que tenim, que és una pel·lícula que ha guanyat un munt de premis d'un alpinista, no?, que puja a l'Everest, tu puges de debò a l'Everest.
El nou centre d'XR Esports també tindrà un espai dedicat a videojocs d'empreses catalanes, com Nomad Studio, Gateria Studio o Dust Games.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les dues. Temps ara per als esports, no pels virtuals, sinó pels de veritat. Lamine Yamal ha participat aquesta nit passada a través d'una videoconferència a la gala Golden Boy, que el reconeix com a millor jugador sub-21 de l'any. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia. El jugador del Barça ha agraït la concessió d'aquest guardó i també ha parlat de la lesió que té el turmell dret i que el farà estar de baixa entre 3 i 4 setmanes.
Bueno, tuve un golpe ayer, ahora recuperarse, lo importante, y a volver, que tengo muchas ganas de volver con mi equipo y poder ayudarles.
Lamine Yamal es perderà els partits contra l'Atlètic de Madrid de dissabte a la Lliga, el de la Copa contra el Barbastre el 4 de gener i és dubte per jugar a la semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club de Bilbao el pròxim 8 de gener. El jove extrem blaugrana també ha comentat que en el seu futur es veu seguint jugant al Barça.
Obviamente en el Barça, en el club de mi vida, pues ganando todos los títulos posibles, ojalá la Champions, que yo creo que todo culé quiere ganar.
En aquest sentit, el seu representant, Jorge Méndez, declarava des de la mateixa gala Golden Boy, que es va fer a Turí, que estava convençut que Lamine Yamal renovarà i ampliarà el seu contracte amb el Barça. Recordem que el davanter mataroní va actualitzar el contracte amb el Futbol Club Barcelona per última vegada l'octubre de l'any passat. Lamine Yamal s'ha endut el guardó Golden Boy, mentre que la Golden Girl, a la millor futbolista jove, ha estat també per una altra blaugrana, Vicky López.
Para mi futuro espero seguir teniendo esta ilusión que tengo por jugar al fútbol y seguir disfrutando en cada entrenamiento y cada partido, que me respeten las lesiones y bueno, ya el futuro decidirá, pero siempre pensando a lo grande.
I Lamine Yamal, de fet, també està avui entre els nominats als Premis de Best que atorga la FIFA i que seran anunciats de forma telemàtica des de Doha, a Qatar, on demà es disputa la final de la Copa Intercontinental.
També figuren com a favorites a la categoria femenina d'aquest de Best, Aitana Bonmatí, la seva companya Caroline Gray, amb la davantera noruega, per cert, es dubta per enfrontar-se demà al Manchester City a la Lliga de Campions per culpa d'unes molèsties des de l'últim partit de Lliga que arrossega. De fet, avui ha fet part de l'entrenament amb l'equip blaugrana. El Barça ha fet aquest migdia l'últim entrenament per preparar precisament el partit contra el City, on es decidirà la primera plaça del grup. De moment, per aquest partit, s'han venut unes 25.000 entrades, un partit que jugarà a Montjuïc, i el club espera arribar a les pròximes hores fins a les 30.000. D'altra banda, l'Espanyol també té partit demà, rep el València, Cornellà al Prat, amb partit pendent de la 13a jornada, que es va ajornar pels efectes de la Dana. Els blancs i blaus faran aquesta mateixa tarda a l'RCD Stadium l'últim entrenament, i abans a les 4 de la tarda hi haurà la roda de premsa del tècnic Manolo González. L'Espanyol afrontarà aquest partit tercer per la cua, 14 punts, el València és cuer amb 10.
En bàsquet, el Barça, encara una setmana amb doble partit a l'Eurolliga. Aquest vespre afrontarà el primer, rebrà el Palau Blaugrana, el Fenerbahçe, que entrena Saras Jasikevicius.
I el tècnic del Barça, Joan Peña Roya, ha parlat del Fenerbahçe, que tampoc arriba a aquest partit en un molt bon moment.
Jo dic que doncs en els últims 3 partits hagi perdut 2, i aquests 2 que ha perdut els ha perdut també de forma una mica lletja, el qual crec que també els fa més perillosos.
El partit Barça-Fenerbahçe començarà 2:15 i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira a través de l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I avui també té partit de competició europea el Baxi Manresa, que tancarà la fase de grups de la Lliga de Campions de la FIBA, rebent el Tortona italià al Nou Congost a partir de 2:15. Sentim el jugador del Baxi Manresa, Àlex Reyes.
Vamos a dar la mejor imagen, vamos a dar todo lo que tengamos, el esfuerzo, el compromiso, así que bueno, yo les invito a venir, será un buen partido, ojalá que un partido que se recuerde como otros que hemos hecho esta temporada.
El Joventut, mentrestant, ha anunciat que l'aler pivot nord-americà Sam Dekker allarga el seu contracte per un mes més fins al pròxim 18 de gener. Dekker va fitxar inicialment per la penya per un mes per cobrir la baixa del lesionat Kaiser Gates.
En handbol, avui es juguen els primers partits a la 14a jornada de la Lliga Sobal.
I el Barça, el líder imbatut, visita aquest vespre a 8:45 la pista del Villa de Aranda, que és el 12è classificat. En parla el pivot blaugrana, Thiagos Petrus.
Yo creo que tenemos que ir muy concentrados en hacer nuestro trabajo y volver con la victoria. No, la mentalidad es la de siempre, de salir a ganar todos los partidos, de entrenar y dar lo máximo, pese a que tenemos algunas bajas, pero sabemos que nuestra calidad es muy alta y vamos a ir por todas.
El Freiking Granollers jugarà demà davant el Nava. I acabarem parlant d'hoquei patins, perquè avui també hi ha partits de la 11a jornada de l'hoquei Lliga en presència d'equips de les comarques de Barcelona. Són aquests: Calafell, Sant Just, Voltregà, Alcoi, Noia, Igualada i Caldes, Barça. I a l'hoquei Lliga femenina també avui hi juga un partit de la 10a jornada en presència d'un equip de la demarcació de Barcelona. És el Fraga Cerdanyola.
No t'ho pots perdre.
Pa que contar con lunares de tu cuerpo.
El Festival Flamenc de Cajón porta avui al Palau de la Música Catalana a Barcelona la cantaora cordobesa María José Llergo. Després d'haver presentat el seu últim treball discogràfic, Ultra Belleza, això va ser durant l'edició de l'any passat, i amb un rodatge ja en directe de molts mesos, Llergo proposa ara un concert especial que ens asseguren que promet sorpreses. La seva música va més enllà del flamenc, amb un mestissatge amb el jazz i la música urbana. La cita aquest vespre a les 9 a la sala de concerts del Palau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.